Molt bé, doncs estàvem escoltant aquesta introducció i rondo capriccioso de Sen Sang interpretat per, deixem-ho recordar, per Tianhua Yang, a veure si algun dia ho puc dir bé, el violí acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Malmö conduïda per Marc Sustro en aquesta novetat de la Casa Naxos que ens ha dut l'Albert Flamarí, el Sen Sang, que aquí repassant també aquí la seva biografia no només era un home interessat en moltes altres activitats científiques, sinó també es veu que va tenir moltes discussions amb els millors científics d'Europa, va escriure articles sobre acústica, ciències ocultes, escenografia teatral de la Roma antiga i instruments antics. A la fi, un home prou savi que fins i tot va escriure una obra filosòfica, Problemes i misteris, un volum de poesia, Les rimes familiars i una comèdia, La rampa dels escriptors, que sembla ser va tenir un gran èxit.
Sí, va ser un personatge molt admirat pels seus coneixements, era com la ment musical o la personalitat musical o el que en sabia més de música del seu moment. I vaja, no només de música.
I per cert, un últim detall, pels qui ens agrada la música de cinema, va ser el primer, crec que va ser el primer compositor també que va compondre una obra per...
Això ho tenia oblidat, és cert.
Per a cinema, em sembla que era L'assassinat del duc de Guisa, em sembla que era aquesta.
Sí, aquesta hi va posar música. Ho hauria de repassar, perquè això quan vaig fer història del cinema ho vaig estudiar i tinc tota una sèrie d'informacions al respecte.
Doncs un compositor a recuperar i a tornar a escoltar, i ara la Casa Naxos ens dona aquesta oportunitat. Molt bé, de Sen Sang, em sembla que ara hem de parlar d'un alumne de Beethoven. Veritat?
Deixeble i amic de Beethoven, un compositor prolífic amb més de 1.000 obres, un personatge que tenia, es veu, 6 estudis o 6 taules en el seu estudi, s'aixecava d'una mentre s'assecava la tinta, se'n anava a l'altra. Estem parlant de Carl Czerny, un nom que tots els estudiants de piano
odien afectuosament.
La seva manera va ser un teòric historiador del piano, va propugnar el concert públic i de pagament com a principal difusor de la música en el seu moment, sobretot, evidentment, a la Viena, que és on va estar a Viena al segle XIX, on va estar fincat. A més, són obres que et poden agradar més o menys, sempre hi ha un plaer estètic, hi ha molta mecànica, molt joc de dits, molta tècnica al respecte, però va ser un gran didacte, un gran professor en aquest sentit, rigor, escrupulositat, però no recerca en aquest sentit nous horitzons a través del llenguatge musical, com si, per exemple, havia fet Beethoven. I què ens proposa Naxos amb aquest disc? Que, recordem, segueix una espècie com d'integral de les obres de Carl Czerny, perquè, si no va ser aquesta temporada, va ser l'anterior, ja van posar un disc amb obres de Czerny tocats, o interpretats, més ben dit, per la Rosa Marie Tuck i el Richard Bonynge. Richard Bonynge, el gran director, exmarit de la Sutherland, sí, amb enregistraments a la Decca, que ara te'l trobes doncs, fent aquests enregistraments, i que, per cert, el Bonynge fa honor al seu nom, i té unes versions molt Bonynge dels ballets de Tchaikovsky, que per mi són dels millors. Sempre se cita el Prevent i algun altre, però a mi la versió dels ballets de Tchaikovsky pel Bonynge em sembla extraordinària. Bé, aquí també fan una bona tasca. I què tenim aquí? Doncs tenim dues peces d'aquelles bastant en la línia, per això ha anat bé doncs, obrir la secció amb el Saint-Saëns i aquestes obres per violí i orquestra, perquè són aquestes pàgines, hi ha tres obres de Czerny en aquest disc, tenim una introducció i variacions i després un rondó sobre temes del Freischütz, de l'Oriente, sí, de Weber, és a dir, aquestes peces de virtuosisme, treball d'algun tema principal i després un final doncs apoteòsic, no? per dir-ho en aquest sentit, bastant a la línia de les peces concertístiques de lluïment d'intèrpret de l'època del Biedermeier, i entremig hi ha el que és el primer concert de Czerny, que és de l'any 1812,
que el va compondre quan tenia només 20 anys.
Exacte. Tot i que en tenim un de més jove, quan en tenia 13, que no sé si ja el vam comentar en aquell CD de la temporada passada, però en qualsevol cas doncs, aquest és el concert número 1. I és un concert que en tres moviments, desproporcionats en aquest sentit. El primer moviment dura com quasi bé 20 minuts, el segon dura 5. Fa bastant ús de la trompa, un instrument que a Czerny li agradava bastant. Ho sentirem ara quan escoltem el segon moviment, però el tercer, que va lligat, és a dir, sense solució de continuïtat, va encadenat, també té un cert pes d'alguns tocs militars i de caça, un tòpic de l'època. El seu pianisme és hereu de Mozart, sobretot el primer moviment, que a més, per la tonalitat re menor, doncs, té unes reminiscències del Don Giovanni. A més, el primer moviment, fixa't bé, prepara l'entrada del piano, però de manera abusiva, perquè la introducció orquestral dura 5 minuts, és a dir, fins al minut 5-13 no entra el piano.
Bé, suposa també la influència del seu
sí,
mestre.
Sí, sí, Beethoven el trobes més al tercer moviment.
Bé, potser cal recordar l'anècdota de com es va convertir en deixeble de Beethoven. Sabia que tenia 10 anys i va anar a casa seva.
Perquè el pare de Czerny coneixia Beethoven.
Exacte, i ell va tocar pel Beethoven, sembla que era el clar de lluna, i Beethoven va dir que l'agafava com a deixeble. Pensava que va estar 4 anys com a deixeble de Beethoven, i a partir d'aquí, com Beethoven és molt Beethoven i sempre ha afectat la carrera i condicionat la carrera de molts, la vida, podríem dir, de molts altres compositors posteriors, doncs Czerny no podia ser una excepció. Concloure també i recordar que Czerny va ser també deixeble d'un altre grandíssim pianista i compositor, que és Franz Liszt. Professor, vull dir.
Professor,
exacte,
professor.
No professor, sí. Professor d'un altre.
Professor de Franz
Liszt. Jove,
sí,
jove,
la figura de Czerny en el context del segle XIX és indestriable, vull dir, és una figura eminent que avui en dia doncs, ens ha quedat relegat pels seus mètodes pedagògics i les seves obres pels estudiants, però va ser una figura significativa, amb molta fama, que va publicar moltíssim i que els seus mètodes i les seves obres teòriques sobre el piano van tenir un pes indiscutible.
I a més, pianista de confiança el mateix Beethoven. A qui li va confiança amb l'estrena d'alguns dels concerts per piano? No sé si el mateix, el més gran o el més conegut de Beethoven, que és l'Emperador, em sembla que el va estrenar també el Carl Czerny.
Ho hauria de consultar, em sembla.
Doncs, sí.
No ho sé, tinc dubtes d'això.
Sí, sí, alguna de les estrenes, ja no recordo, potser és el quart concert, però sí que Beethoven va confiar en el seu deixeble. Bé, doncs anem a escoltar aquest segon moviment del primer concert per a piano i gran orquestra en re menor, interpretat per Rosemary Tuck, acompanyada per l'orquestra de cambra anglesa, English Hammer Orchestra, conduïda per Richard Boningen. Endavant.
Thank you.
Bé, estem sentint el moviment lent del primer concert de Carl Czerny. Teníem previst també escoltar un compositor contemporani, però no ens donarà temps.
L'Eric Essenvals, però l'escoltarem la setmana vinent.
Moltes gràcies, Albert, per aquestes recomanacions i ens tornem a veure aviat.
Que tinguis bon Nadal.
Que teníem tots un bon Nadal i acabem aquest Czerny recordant, ja sabeu que la vida en música sempre serà un...